Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Que no, és cap broma, eh? No, aquí estem.
No, n'hi ha per riure, eh?
N'hi ha per riure o per plorar de vegades.
Sí, també.
Cap més riure que plorar, diuen, no?
També. Sí que és cert, eh? Però sí que a vegades veus coses que dius, hòstia, fan gràcia. Bueno, pues res, com sempre, benvinguts, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda més aquí a la segona part del Passeu sense trucar. D'avui dimarts 1 d'abril.
Sí, senyor, comença aquest quart mes de l'any, a veure com es porta i si fa... Doncs és fidel aquella dita que diu a l'abril aigües mil, bueno, que plou...
No, ja està bé, tu.
Cada dia.
Ja està bé.
De ploure.
Ja està bé, que no pràcticament al pantà de Sau ja només se li veu la punteta.
El campanar, no? És una passada.
És una cosa tremenda.
És veritat
només
que
la punteta.
Sí,
i ara
sí,
veuràs,
sí,
ara quan comenci el desglàs, que la neu es vagi fonent.
No,
veuràs,
sí.
Veuràs el Valira. Veuràs.
Anirà revolucionat,
veuràs. La Mònica Dòria podrà fer això que fa allà,
que no,
amb aquella barqueta.
Amb aquella barqueta, diu, ja et fumaran. Ja et fumaran.
No, allò és com una piragua.
Això mateix. Sí.
Bueno, escoltin, mirin, a l'any 1825... Cuidado, eh?
Ha plogut molt, des de llavors, i ha nevat, i ha fet vent.
Sí. Doncs un dia com avui, 1 d'abril de 1825, va haver la primera audició a Alemanya, i concretament a la ciutat de Frankfurt, doncs de la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven. I ja era so. Aquest Beethoven va tenir mala pata perquè s'hagués hagut això dels gaes.
Esclar. Però en aquell temps hi havia com unes trompetetes.
Unes trompetetes, és veritat. Sí, hi havia unes trompetetes.
Ah, no sé com es deien.
Trompeteta.
Trompetetes es deien?
No ho sé com es deien. No ho sé, però sí, eren unes trompetetes bastant exagerades, per cert.
Doncs sí. Doncs aquesta primera audició a Alemanya, a Frankfurt, novena sinfonia de Ludwig van Beethoven.
Exacte. I després també...
Que bé sona, eh?
Sona molt bé.
Oh, que bé. Home, sona,
clàssica,
que bé sona.
La clàssica
que sona. Que bé sona, senyor. Bé. Sí, tant.
Bé, i també recordarem el 1997, el 1 d'abril, perquè al Japó...
Arribaré a ser el millor que hi pugui haver.
Doncs sí, què va passar?
Doncs comença una història que encara dura, però en aquest cas és que la història va començar amb el primer episodi del anime Pokémon.
Pokémon, jo t'escullo. Va començar l'anime, la sèrie original i la primera temporada.
Exacte.
Estàs tots teus, és el meu destí, la meva missió. És Pokémon, tu ets el meu
el Pokémon, ara ja no es busca, no, amb els mòbils.
No, va haver una època que, escolta,
no
es buscava...
No va durar gaire, tampoc.
No, tampoc va durar, però bueno, el que va durar, tothom estava obsessionat.
Jo no em vaig buscar mai cap.
No, jo tampoc. Buscant Pokémons com a bojos, bueno.
I tant que sí.
Vale, pel que fa a les audiències, ahir una altra vegada El Hormiguero doncs es va fer amb el número 1 de programes més vistos a les televisions, en aquest cas nacionals espanyoles. 1.998.000 persones veient a Hombres G.
Doncs sí.
David Summers i companyia,
que
no?
Estan de gira i un nou disc i un no parar. I a la revuelta amb el Broncano el van acompanyar dues noies, d'una banda la Dulceida i de l'altra l'Anna Crisman, que és una noia que toca l'arpa flamenca.
Ah, molt bé. No ho vaig veure.
Sí.
Però desconeixia que toqués l'arpa flamenca.
Això.
Doncs 1.677.000 espectadors, espectadores, doncs, que estaven veient la revuelta i darrerament doncs, sembla que El Hormiguero mica en mica es va imposant al Broncano.
Una cosa, ha de ser com incòmode, portar l'arpa carregada.
Home, sí, emprenyador ho ha de ser. Com a mínim has de portar...
Has d'anar amb unes rodetes o alguna cosa,
unes rodetes o bé un carrito. El carrito de l'arpa, com hi ha el carrito de l'helado.
No,
doncs el carrito
no
de l'arpa, sí. De tota manera, hi ha arpes més petitetes, eh?
Ja, sí, no, però sí. Vull dir una arpa com Déu mana,
sí,
com la que tocava el dels hermanos Marx.
El Mut.
Això mateix, mira que ho tocava bé, eh?
Sí, el mut.
El mut.
Tocava molt bé.
Mac-mac.
Mac-mac. Sí. Bé, ahir també va haver partit de
la... Què em dius ara?
Sí, bueno,
no, home, no.
El partit de la... Bueno, de la jornada... De la passada jornada, el partit que juga el dilluns, hi havia un partit que jugaven el Celta de Vigo i el Les Palmes.
Molt bé.
134.000 persones que van estar doncs, mirant aquest partit, que evidentment...
Tu no t'ho vas mirar?
De pagament. No.
No.
No. Ah? I també claro. Ahir... No, 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 no. I també ahir, dies de cine clàssico, doncs hi havia la Isla de los Corsarios, amb el...
Davant de la Picó,
Errol Flynn.
Oliva de Havilland.
Era Olivia...
O Maureen O'Hara.
Maureen O'Hara.
Maureen O'Hara.
Sí, no, no era Olivia.
Perdó.
Bueno, doncs, déu-n'hi-do, pràcticament 400.000 espectadors, 394.000. A vegades penso que és millor veure aquestes pel·lícules que no pas tot el que t'expliquen i pots veure a les televisions que a vegades, sincerament, foten fàstic, així de clar t'ho dic, perquè és que realment fot... Bueno, en fi,
no. Deixa-m'ho córrer.
Sí, sí, perquè és tremendo, és tremendo el que estem vivint, no? Que sembla mentida que no hi hagi...
No fem net, eh?
No, que no hi hagi net. Algú...
No hi ha coneixement.
O alguns que diguin, no. Prou, tu, s'ha no. Acabat, fotem...
Anem malament, eh?
Anem molt malament.
Però
a veure si
hi ha,
això
hi ha gent que no va malament i que en tenen bones idees, i jo els felicito perquè és una molt bona notícia.
A veure...
Neix 2CAT, el nou canal de Ràdio Televisió Espanyola, que emetrà íntegrament
sí.
En català.
Ja va per largo, aviso.
Bé, ja ha estat aprovat pel Consell d'Administració de l'Ens Públic.
Sí.
I han dit que 2CAT serà un canal generalista i que donarà espai a noves mirades, veus i contingut per intentar mostrar una Catalunya diversa, moderna i orgullosa de les seves arrels.
Exacte. Mm? Dic que va per llarg perquè no serà una cosa d'una immediatesa. No. Tot. Les coses de palacio.
Van despacio.
Correcto. Bé, el periodista Oriol Nolis serà el director d'aquest nou canal i la periodista, també imagino, Laura Folguera, doncs serà la directora de continguts.
I mor Pamela Bach, l'exdona de David Hasselhoff i actriu de Baywatch.
Sí, noi.
Va ser trobada sense vida a casa seva a Los Angeles.
Tremendo.
Ho ha publicat al portal TMZ. 60 anys. Es veu que hauria estat un suïcidi.
Sí.
S'hauria disparat un tret.
Sí.
Una alerta que van donar els seus propis familiars, que feia molts dies que no sabien res d'ella. I van ser ells els familiars que van trobar el cos.
Algú està passant, alguna cosa està passant.
Sí. I no es va trobar tampoc cap mena de nota que expliqués que es anava a suïcidar o deixés algun missatge Pamela Bach. Amb el David Hasselhoff es van casar el 89, van acabar divorciant-se el 2006, van ser bastants anys junts. Tot va acabar com el rosari de l'Aurora. Per què? Doncs calés. I una baralla pels fills Taylor i Hilly, de qui finalment va aconseguir la custòdia.
Doncs sí, lamentar-ho.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs vinga, som-hi, que ja el tenim a punt, amb els mocadors ben a prop, per si ha de fer algun esternut. Jo també, Joan Marc, no ets l'únic amb les al·lèrgies. Hola, Joan Marc, benvingut, com anem?
Hola, bon dia. Al·lèrgic.
Ostres, tu.
Oh, és terrible, eh?
Ui, vaig passar un cap de setmana, jo, no? I que... fatal, eh?
Sí, sí,
fatal,
sí.
fatal. Bueno.
Jo també, des del cap de setmana que va aclarir, que fa sol, i ha deixat de ploure, i ha fet vent.
Sí, clar.
S'ha aixecat una de polen que...
Que no vegis tu.
Bueno,
tu.
Què doncs... tal, tot bé?
Sí, home.
Sí, no?
Bueno, sí.
No
sé.
Si no estornudo... Sí.
Bueno.
Escolta,
estic aquí buscant aquí com un boig el del Jimmy Cliff.
Sí.
I uns em diuen que va néixer a l'1 d'abril i els altres el juliol, bueno, en fi, una conya marinera.
Sí, sí, és curiós.
És curiós, és bueno, curiós. Bueno, és igual.
Tant se val, tant se val.
Tant se val, tant se val.
El que també és divertit és que avui es va fundar Apple.
Sí.
I és l'any nou a Siri.
Sí,
a Siri. Ja ho hem dit, ja ho hem dit.
Sí, 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 sí.
Però a Siri.
A Siri. A Siri.
Siri,
Siri. Oye, Siri. Ponme el temporizador.
Ah, vale, és que, clar, jo és que estava...
Clar, és que té l'Alexa, ell.
Jo vaig amb l'Alexa, perquè, clar, la Siri aquesta és d'Apple.
Sí.
I jo, clar, jo no tinc Apple.
No, jo entenc.
Jo el que tinc màxim d'Apple és una poma a casa.
Ni això, que no menges fruita, tu.
Jo no menjo fruita, però bueno, en fi.
Fruita, fruita.
Doncs explica-li, explica-li. A veure, Jean-Marc, no tenim prou... Anava a dir merder, però no ho diré. El món, que també a l'univers, sí. No sé, noi, què està passant. És normal el que ens explicaràs? O és que també és el canvi climàtic? O allà dalt no hi ha canvi climàtic?
Jo, mira, Jean-Marc, d'això que ara explicaràs, l'únic perill que veig de l'univers és els coets de l'Elon Musk. Ja, t'ho dic bueno, en sèrio, no es caiguin al cap un dia, tu.
Que abans d'ahir uns alemanys van voler llançar-ne un de privat europeu i al cap d'uns pocs segons va fer un patabum.
Oi, mare.
Però sí. això és un cachondeo, però que no està regulat tot això de tirar coets. I escolta, que la gent tira coets quan li ve de gust o què?
No, però això passa. No, sí, suposo que sí que està regulat. Ja passa que quan tires els primers coets exploten, eh?
Ah, vale.
Ha passat sempre. Els americans tenen una bona col·lecció d'èxits. Si busques per YouTube,
sí.
Primers llançaments de coets, trobaràs el que van fer els americans als anys 60, que els hi explotava un darrere l'altre.
Ostres.
Sí.
Ah, vale.
Això els russos van ser els primers a enviar l'Sputnik.
Ja.
Els americans no aconseguien fer-ne cap.
Ai,
però
senyor.
Bé, no, ara ens desviem del tema, eh? El que us volia parlar és d'aquest estel que es diu l'Estrella de la Mort.
Oi, hi ha el nom?
Hosti, això té la Guerra de les Galàxies, no?
Sí, no, però li van ficar aquest nom perquè quan es va descobrir aquest estel,
sí.
Que es va veure que podia ser algun problema per el nostre planeta. És un estel de tipus Wolf-Rayet. Charles Wolf i Rayet eren dos astrònoms francesos de finals del segle XIX que van descobrir aquest tipus d'estels, que són estels que són extremadament calents, extremadament actius i extremadament massius. És una miqueta uns extrems en tot el que es pot ser un estel. Ho vam veure perquè tenia unes línies d'emissió d'hidrogen ionitzat per culpa. L'hidrogen estava ionitzat perquè l'estel és molt i molt calent. N'hi ha uns 200, entre 200 i 250 dintre de la nostra galàxia, són estels que no són gaire comuns. Hem de pensar que hi ha més de 100.000 milions d'estels a la nostra galàxia i de Wolf-Rayet pues, només n'hi ha pues, uns 200-250. Però són estels que són extremadament interessants també perquè aquesta activitat prové del fet que en arribar al final de l'etapa de la seva vida, els estels tenen una vida on evolucionen, cremen hidrogen, que el transformen en heli, i l'heli es transforma en d'altres coses si són prou massius, pues, quan arriben al final, quan han cremat bàsicament gairebé tot l'hidrogen, expulsen les capes exteriors de la seva atmosfera i el que veiem d'aquests estels en realitat és només el nucli central, per això són tan calents, perquè veiem la zona central d'aquest estel on està més calent i allà es produeixen reaccions de fusió que són una miqueta curioses, com la transformació de l'heli en carboni, en carbó, amb d'altres elements com el ferro, com l'or, com el manganès, bueno, tot una sèrie d'elements de transformacions, de reaccions de fusió nuclear que es produeixen en aquests estels extremadament massius. I aquest també és curiós, aquest estel, perquè... ho passa molt sovint, també a molts estels de tipus Wolf-Rayet, té un company, que és un estel supergegant blau, és a dir, són els dos estels més massius de tipus normal que hi ha en l'univers. En aquest company, en aquest estel, fa unes 20 vegades la massa del Sol. És un estel molt més gran que el Sol. És blau perquè també és molt més calent que el Sol. És a dir, el color dels estels depèn de la seva temperatura. I aquest estel orbita al voltant de l'estel central, de l'estel de Vol-Rayet, i provoca una espècie d'espiral de pols que és molt visible en les imatges que han observat els telescopis, i en particular el que més l'ha observat, que és el telescopi Keck, que són uns telescopis de 10 metres que hi ha a Hawaii.
Sí.
Són dos telescopis bessons que estan l'un al costat de l'altre, i aquesta espiral és la que va realment, o la visió d'aquesta espiral és la que realment va provocar el pànic amb alguns investigadors quan van descobrir aquest estel que es diu Vol-Rayet. Li diuen l'estrella de la mort, però en realitat el seu nom científic és Vol-Rayet 104. En realitat no és un sistema binari, és un sistema on hi ha un tercer estel que està una miqueta més lluny, però que no està implicat en tota la dinàmica, diguem-ne, de rotació i d'òrbita d'aquest estel. Doncs aquesta espiral de pols, què va indicar als investigadors? Va indicar que estàvem veient els estels, diguem-ne, en el seu pla de rotació, és a dir, que estaven al seu pol, o un dels seus pols està directament alineat amb nosaltres, amb la Terra. I què passa quan aquests estels exploden, perquè al final acaben explotant, i provoquen, són explosions de tipus supernova, on es desprèn molta energia en molt pocs segons, i molta d'aquesta energia va estar alliberada amb un jet de radiació gamma que justament surt pels pols, perquè són els llocs on el camp magnètic no confina l'energia i pot ser alliberada a través dels dos pols magnètics i que corresponen normalment a la rotació de l'estel, i doncs que dirien directament cap a nosaltres.
Mira que bé.
L'estem veient, no? Doncs aquest jet de radiació gamma vindria directament cap a nosaltres. S'ha de pensar que aquest jet de radiació gamma alliberaria en pocs segons tota l'energia que el Sol ha gastat en tota la seva vida.
Mare meva!
Carai!
És a dir, perquè imaginem la potència.
Dius,
és a dir, encara que aquest estel estigui a uns 8.000 anys llum de nosaltres, aquesta energia podria ser suficient per esterilitzar completament el nostre planeta.
Carai! Déu-n'hi-do, no?
Per eliminar tota la vida,
sí.
Fins i tot podria destruir l'atmòsfera, la capa d'ozó, etc. És una cosa,
i
tot i això estan a 8.400 anys lluny de nosaltres. Doncs, des que es va descobrir l'any 2008, ha estat sovint anar a la premsa parlant de l'estel, i per això se'n diu l'estel de la mort, perquè hi havia aquest problema. També s'ha anat investigant, evidentment, des d'aleshores. I les darreres investigacions, el que hem trobat és que, en realitat, l'òrbita dels dos estels no està apuntant cap a nosaltres. És a dir, que els pols no estarien apuntant. És veritat que l'espiral sí que sembla està, que la veiem de costat, i que doncs que el pol estaria apuntant com nosaltres, però aquesta espiral estaria inclinada sobre l'òrbita de rotació dels estels i doncs sobre l'òrbita de rotació sobre el pol. És a dir, que estaria, segons la investigació o la darrera investigació que s'ha publicat en el diari Nature, pues hi hauria una diferència d'uns 30 graus entre el pla de l'espiral i el pla de l'òrbita dels estels. I doncs ja no causaria tants problemes, perquè el jet ens passaria bastant lluny en el cas que això explotés. Quan ha d'explotar? No se sap ben bé, això no se sap, perquè no sabem exactament l'edat d'aquestes coses. Pensem que té uns 7.000 milions d'anys, però podria explotar en els propers 10 anys, 100 anys o 1.000 anys, això no se sap, però que explotarà algun dia i que de mos en guard està en la direcció del jet que això provocarà, això en realitat pues, ja no serà tan estrella de la mort per nosaltres, però sí per algú altre que es trobarà en la direcció del jet en el moment que això sí que exploti.
Ja tens raó, eh? No patim prou amb el que passa aquí a la Terra, que també hem de patir per el que hi ha aquí dalt nostre.
Bé, això ja sabem, eh? Entre asteroids, supernoves, negres...
Sí, no.
I Elon Musk, pues, sí. Això és...
Però encara...
Posar l'extinció de la Terra.
Ja, però encara trobo que passen afortunadament poques coses.
No, escolta...
Per tot el que expliques sempre, que dius, bueno, gràcies a Déu, tret dels coets del mas no peta res més, vaja.
No, però això...
De moment. No sé.
Sí, però bueno, en el passat han passat coses.
Clar.
No, home, ja m'imagino que han passat coses.
És això,
evidentment. Ahir mateix es parlava de que aquell asteroide que havíem dit, el 2024 YR...
Aquell que venia cap aquí directe, segons
algú,
no? Aquell
que venia cap aquí, que després ha baixat la seva probabilitat.
Sí.
Ara hi hauria una probabilitat del 2% de que xoqués contra la Lluna.
Mira.
Bueno.
Ai, de veritat, eh?
A veure, segurament aquesta probabilitat, com va passar amb la probabilitat de xoc amb la Terra, baixarà. La Lluna és molt més petita que la Terra, està també a una certa distància, però encara que col·lisionés amb la Lluna, no ens hem de preocupar. És a dir, no hi hauria absolutament cap conseqüència d'un xoc d'aquest asteroide que fa uns 60 metres, ara ho tenim una miqueta més clar, fa uns 60 metres, un xoc contra la Lluna, seria un xoc interessant per veure si es produeix en el costat que nosaltres veiem, si es produeix en l'altre costat,
no veurem res.
Però és veritat que no hem vist mai un xoc d'aquestes dimensions a la Lluna, però de xocs a la Lluna sabem que hi ha hagut molts i de molt més grossos que aquest, i la Lluna ja segueix.
Escolta una cosa, Joan Marc, suposadament que hi hagués, digue-li el que vulguis, un asteroide, el que sigui, és igual, que fes desaparèixer la Lluna, què passaria?
Tindríem un problema a la Terra.
Per això... Quin problema tindríem?
Un problema greu. Bueno, pues canviaria l'estructura de les marees a la Terra.
Sí.
Podria provocar tsunamis gigantescos per aquest canvi en aquest equilibri que hi ha entre la Terra, la Lluna i el Sol, que fa que les marees estiguin més o menys equilibrades. Podria canviar la tectònica de plaques també en la Terra, i després segurament rebríem, si algo destruís la Lluna, rebríem l'impacte de no sé quants asteroids que ens arribarien a sobre de restes de la Lluna.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Dius, que la Lluna desapareix, carai.
Bueno, millor. Quan veiem n'hi ha una, però...
Ah, vaja, per destruir la Lluna tindria de ser un impacte... Bueno, és que gairebé que ens hauria de destruir a nosaltres també.
Ja.
Dic això de la Lluna, que és única, aquesta, la nostra, però d'estels n'hi ha a la galàxia per donar i per vendre, no?
Sí, ja ho he dit abans, eh?
Aquests 100.000 milions. Però estan ben comptats? Estan ben comptats?
No estan ben comptats. Més aviat s'acosta a 200.000 milions o potser són 400.000 milions. No ho sabem exactament, perquè hi ha tota una part de la galàxia que no la veiem i no us hem comptat tots.
Ai.
Nosaltres només veiem, com que estem a dintre de la galàxia, només veiem la part en la qual nosaltres estem, fins al centre galàctic ens topa tota l'altra part, i evidentment hi ha tota la part de l'altre costat que no arribem a veure. És a dir, que no sabem exactament. Suposem que la galàxia és tota igual, és una espiral tota igual, i doncs comptant del nostre costat i multiplicant per dos tindrien d'arribar al que sabem. Però vaja, no... Entre 100.000 i 400.000 milions d'estels a dintre de la nostra galàxia, això és l'aproximació que es fa avui en dia, i bé, si volem buscar vida, hem de buscar al voltant d'aquests centenars de milers de milions d'estels. És complicat, hi ha molts a observar. Doncs una estratègia que s'està posant en funcionament i que ha sortit un nou article publicat ara fa pocs dies és d'anar a buscar al voltant dels estels que són més comuns en la nostra galàxia, perquè si busques en els estels que són més comuns també són els que tenen més probabilitats de tindre planetes i doncs que aquests planetes estiguin en la zona habitable d'aquests estels, i els més comuns són els nans rojos, eh? Són estels que són més petits que el nostre Sol, que ens conformen més o menys els 3/4 dels estels de la nostra galàxia. Són estels que fan entre un 10% i un 25% de la talla del nostre Sol. Són estels molt més petits, també molt més freds, la seva zona habitable és una zona que està bastant més pròxima a l'estel que no passa al nostre planeta, i allí el que proposen els investigadors és anar a buscar un tipus de planeta que no existeix en el nostre sistema solar i que no sabem si existeix en realitat, és una hipòtesi d'aquest planeta, aquest tipus de planeta existeix, que són els Iceans. Què són els Iceans? Pues són planetes com Júpiter, com Saturn, com Neptú, amb una atmosfera d'hidrogen molt espessa, però que en el seu interior no són planetes, no hi ha un cor sòlid com pot haver a Júpiter, que és un cor sòlid de carbó concentrat, gairebé de diamant, sinó que seria una espècie d'oceà, on l'aigua existís sota forma líquida. I això per què? Perquè l'estar són planetes que estarien molt a prop d'aquests estels, que no serien massa calents, i doncs permetrien l'existència d'aigua líquida a la superfície a sota d'aquesta atmosfera d'hidrogen. Doncs oceans són d'hidrogen, atmosfera, i oceans, que són, diguem-ne, el que faria la part interna d'aquests planetes. No en coneixem cap, o no se n'ha observat cap. Bé, tampoc seria exactament la realitat. Hi ha un candidat a un d'aquest tipus de planeta, que és un planeta que està al costat d'un estel que es diu K2-18, i aquest planeta, ja que va ser descobert a l'any 2019, està al voltant d'un estel nan roig, que està a uns 124 anys llum de nosaltres, i s'hi va detectar vapor d'aigua en aquesta atmosfera d'hidrogen. Això l'any 2019 va ser el telescopi Hubble, i les observacions que s'han fet amb el James Webb després hi van detectar diòxid de carbó i metà. Però també hi van detectar una cosa molt interessant, que era el sulfur de dimetil, que és un compost que emet el plàncton en els nostres oceans. I doncs el que proposen els investigadors és anar a buscar un altre tipus de component o de component orgànic que també es troba en el nostre planeta, que són els metilòrids, que són també d'aquesta família del sulfur de metil, que són aquests compostos que són produïts per les bactèries i les algues del nostre oceà. En la nostra atmosfera n'hi ha, però no n'hi ha en grans quantitats, però en una atmosfera d'hidrogen, com hi hauria en aquests planetes, aquests components es podrien concentrar i doncs serien un indicador de que existeix una forma o formes orgàniques a l'interior del planeta que estarien produint aquest tipus de components orgànics. I doncs anar a buscar aquest tipus de que ells en diuen signatura biològica a dintre de l'atmosfera d'aquest tipus de planetes, pues seria una manera de detectar vida de manera més senzilla al voltant dels estels aquests nans rojos.
Els nans rojos.
Buscant planetes amb aquestes característiques. És una manera, però clar, primer s'ha de trobar aquests planetes, que no sabem si existeixen, només en coneixem un que podria ser un candidat, i després s'ha d'anar a detectar. Però bueno, amb el James Webb, principi, tot això seria ben possible.
Bufar i fer ampolles.
Home, sí, mira.
Gairebé.
Soplar i a fer botelles, que amb el James Webb...
És un no parar d'investigar i el món de l'astronomia. És que...
Sí, sempre.
No, i idees noves, perquè no sempre és senzill anar a buscar el que t'interessa.
Escolta, Joan Marc, avui despega un coet?
Sí, ai, senyor.
No, va despegar ahir. A les 4, bueno, ahir, Ha despegat avui a les 4 del matí.
Vale, dèiem bé.
És un coet d'una missió espacial privada de SpaceX.
Sí.
El coet o la missió es diu FRAM-2 i per primer cop ha despegat per fer unes òrbites, sí, però no les òrbites normals que es fan al voltant de la Terra, que normalment són al voltant de l'Equador, perquè els coets despeguen molt pròxims de l'Equador i doncs aprofiten la rotació de la Terra per posar-se en òrbita. Aquest ho farà d'una manera diferent, voltarà a sobre dels pols. Això no s'havia fet fins ara, no s'havia fet ben bé fins ara. Les missions Apollo sí que ho havien, que havien fet sobre vols dels pols, però no havien fet òrbites senceres a sobre dels pols. És a dir, faran una òrbita polar, passaran per sobre el pol nord i del pol sud, i això durant 4 dies, i a més realitzaran diversos experiments en l'espai. El comandant de la missió és un milionari maltès que es diu Chun Wang, que és fundador de dues empreses de criptomonedes.
Ostres.
Després hi ha una directora de cine noruega, una investigadora de robòtica alemana i l'especialista de missió i metge és un explorador polar australià. Faran diverses missions que,
quina falera aquesta gent, que tenen tants falers amb això.
Bueno, jo no sé qui ho paga tot això.
Suposo
que el de criptomonedes ho ha pagat ell, però els altres no sé si realment s'ho han pagat o ho paga el Musk. Però vaja, és una primera missió, l'espega ha anat força bé, i ara deuen estar en trànsit per posar-se en òrbita polar, perquè no és senzill, no és senzill posar-se en òrbita polar, i no serà senzill després tornar.
A veure si estaran donant toms com aquells pobres. Dic, a veure si donaran tants toms com aquells pobres.
Ells que es van tenir que quedar allà.
No van amb Boeing, aquests, no?
Ai, senyor.
Bueno, Joan Marc.
Doncs escolta, Joan Marc, que tinguis bona...
La setmana que ve ja sabrem com us hi haurà anat.
A veure, esclar, farà una setmana. A veure, esperem que vagi bé, no?
Sí, home, sí.
Escolta, perquè hi ha gent, perquè està tripulat. Si no està tripulat, doncs mira.
Sí, home.
Però vaja, si no...
També sabrem com ens cou el Trump a la salsa dels arancels.
Oh!
Ah, sí, aquesta és una altra, sí.
Mare meva. És un no parar, ja avorreix de cada dia, que és el que vol ell, que se'n parli,
sí,
no?
Sí, que per cert, es vol tornar a presentar i no pot fer-ho.
Ah, bueno, i què? Canviarà les lleis?
Sí, no, bueno, ha de canviar la Constitució, però no és fàcil, No és fàcil canviar-la,
Només pot fer trampes per tornar-se a presentar.
Ell trampes, no res.
Acaba de començar el segon mandat i et vol un tercer, tu, és increïble.
Joan Marc.
Recordem que hi ha una pel·lícula que es diu Civil War, en el qual l'únic que sabem és que hi ha un president que s'ha que s'ha quedat per un tercer mandat, i això inicia una guerra civil als Estats Units.
Els pitos! Adéu, Joan Marc!
Adéu! Fins la...
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs vinga, que anem acabant, i avui amb un músic, compositor, pianista, productor, fantàstic, i tant, com deies.
Sí.
Tenia 44 anys.
Sí, va morir un dia com avui, 1 d'abril de l'any 1984.
I estem parlant de...
Marvin Gaye.
El príncep del sol.
Sí.
Va morir amb unes circumstàncies una mica estranyes, confoses. Es va morir a casa dels seus pares, a Los Angeles, a Califòrnia. Va ser la nit abans de que complís 45 anys. Mm-hmm. Son pare li va disparar 3 vegades després d'una violenta discussió, es veu.
Exacte.
Que fort, mare
meva. Sí, el va matar el seu pare. El va matar el seu pare perquè no estava gens ni mica d'acord, doncs, amb la vida que portava l'amic Marvin Gaye.
Gaye, sí.
I el pare, doncs, el
va... És que era un reverendo, el pare.
Sí, clar, i l'altre, doncs, imagina't.
Home, què?
Bueno, sí, cadascú.
Sí, no, però per matar-lo, no... que no hi ha cap excusa, eh?
Doncs mira, tu, digue-li al pare, que se'l va carregar i allà es va acabar la vida d'aquest fenomenal home. Un dels homes fonamentals en el so Motown.
Sí.
I, com bé, molt bé deies, el príncep del sol.
Ens quedem, doncs, amb Marvin Gaye. Sempre ve de gust escoltar qualsevol de les seves cançons. Doncs... Fins demà. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.